Radio Vilafranca.
Bon dia, bona hora i bon any. Avui dia 2 de gener del 2024. Sou com jo, que fins al setembre no us acostumeu a dir bé l'any que estem i ja, doncs, se't fa tard i de seguida tornes a canviar d'any i tornem a començar la roda. És terrible com de ràpid passa el temps. Iniciem un dia més el magazín especial de Nadal, fins que arribin els Reis, avui el primer dia de l'any, i aquesta setmana us acompanyarem cada matí, com bé diu el nom, fins que arribin els Reis, des de Ràdio Vilafranca, i sempre amb les bones mans de Marc Pujol al control tècnic, i qui us parla, jo mateixa, Aina Soler. Repassem com anirà la programació d'avui i començarem, com cada matí, amb un conte. Avui la Carla Lucero ens llegirà Quieta nit, de Pere Calders. Tot seguit, l'Enric Vidal ens portarà a l'agenda d'activitats per aquesta setmana per seguir ben entretinguts i entretingudes. El nostre cuiner de capçalera, el Samu Pujol, ens portarà una recepta que a mi m'agrada molt, fa molt bona pinta, és la lasanya de formatges amb bolets. I aquesta lasanya, com no pot ser d'una altra manera, la lligarem amb la cirereta que li posarà la sommelier Núria Soria. A la segona hora comencem, com sempre, amb classe d'història amb el Miquel Cuenca, que avui ens parlarà sobre Xina. I de la Xina ens n'anem cap a les plataformes perquè el Jaume Miquel ens portarà un munt de recomanacions de sèries, pel·lícules i una mica de tot. L'última hora serà mogudeta, perquè, com sempre, iniciarem aquest torn de trucades per entrar en el sorteig d'un val de 100 euros, cortesia de Vilafranca Activa. I acabarem el matí de festa amb la sessió de música del Jordi Ribas. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem, com sempre, amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Així anirà, doncs, aquest primer matí oficial del 2024, del dia 2 de gener. Així que comencem. Ja sabeu que cada matí comencem amb un conte que ens acosten les joves de l'Escola Artèria d'Arts Escèniques i avui la Carla Lucero ens porta el conte de Pere Calders, Quieta nit. Bon dia, Carla.
Bon dia, Aina.
Estàs preparada?
Preparadíssima.
Doncs vinga.
Tot just acabem de sopar i sentíem encara el pessigolleig del xampany al nas quan van trucar a la porta. L'Agustina, des de la cuina, tombà una cadira en alçar-se. Qui sap quina tensió ens va correspondre a tots, que acordàrem un silenci i ens miraren els uns als altres, seguint amb la uïda la fresa lenta de la minyona. El passador va fer el xerric de sempre i, en canvi, l'Agustina deixà de sentir una exclamació tan desacostumada que l'Ernest intentà acudir-hi ràpidament. Però no tingué temps, perquè la figura rodona i vermella d'un Pare Noel obstruï la porta del menjador. Duia un sac de tela blanca a l'esquena i les filagrasses de la barba el van fer esternudar dues o tres vegades. «Fa fred al carrer», va dir, per justificar-se, i de seguida, mentre picava de mans, potser per desentumir-se o per encomanar atenció, preguntar «On són els nens?». L'Ernest el va agafar per la mànega i el contacte de la franela li donà una esgarrifança. «Són a dalt, dormint. Però si no parla més baix els despertarà», digué. «El despertar els nens forma part de la meva feina». La Isabel va enutjar-se i, vet aquí una virtut seva, ens va tornar l'aplom a tots amb unes paraules plenes de sentit. «Li han donat una mala adreça. En aquesta casa fem reis». Estirar el braç dret, assenyalant el pessebre que ocupava tot l'angle de l'habitació, i va mantenir una actitud estatuària, esperant que la visita comprengués el mal gust d'una més llarga permanència. El vell deixà el sac a terra calmosament. Va baixar el braç de la Isabel amb un gest despreocupat i contemplar el pessebre durant una bona estona. «És infantil», digui al final, pejorativament. Va estar a punt d'escapar-se-li el riure, però es dominà en un visible esforç per no ofendre. I això, no obstant, a despit de l'aire superior que irradiava d'una manera natural. Observàrem que se sentia molest. Ens havíem alçat tots nosaltres i cada un dels silencis que es produïen es feia més evident que la situació podia esdevenir tensa d'un moment a l'altre. La mare, deliberadament, impregnada d'esperit nadalenc, volia enllestir l'escena sense ferir els sentiments de ningú i a intervals gairebé regulars es dirigia al Pare Noel i li deia «Si abans d'anar-se'n volgués prendre una copeta...» Però ell es veia particularment entossudit a demostrar que no s'equivocava mai i que si havia entrat a casa era perquè l'assistia a alguna raó important. «No era qüestió de nens ni de joguines», digué, «sinó d'evitar que la institució que representava pogués incórrer en desprestigi. Podeu suposar que no vaig a casa, a cegues, preguntant si necessiten cavalls o nines de cartró?» «Qui sap», contestà Isabel. Els protestants es valen de recursos més absurds, encara, per obtenir la difusió de llurs idees. Semblava que aquestes paraules, pel ton que foren dites, havien irradiat el Pare Noel, però amb tota calma, gairebé amb un somriure de bonhòmia, respongué. «Això no té res a veure, senyoreta. Seria pueril. Cada any porto regals als nebots d'un bisbe que tothom diu que arribarà cardenal». L'Enric, que fins llavors havia callat, intervingué per dir «Ens estem allunyant del tema. Aquí som liberals. I ja va bé que cada un pensi com vulgui. Però en aquest cas se'ns ofereix un servei que no creiem haver sol·licitat». «Potser no, però jo puc admetre que arribés a succeir el que passa als bombers, quan algú, per error o estulta diversió, els donà l'alarma de foc que no existeix. Tothom afirma no saber-ne res». Una vegada més, la Isabel troba paraules definitives. «Sigui com sigui, actua la descoberta. En aquesta casa no farem arbre. Té algun sentit la seva presència? Sense l'arbre». El Pare Noel va desconnectar-se i a Duc empalidí visiblement. Es recolzà a la taula, mentre passejava una mirada perduda per tot el menjador. En aquell moment van baixar el nen i la nena, amb els ulls esbatenants. La nena, assenyalant el vell, preguntà «Qui és aquest municipal tan estrany?» «És el Santa Claus, bleda. Te'l vaig ensenyar fa poc en un anunci de Saturday Evening Post», va respondre el nen. La Isabel, a qui la presència dels petits havia fet créixer l'anuig, es dirigí severament a l'Ernest, en to de reny. «Veus? Per això em sap greu que portis aquesta mena de revistes». I, aprofitant la frase començada, mira de reull el Pare Noel i afegí. Fullejant-les, els nens acostumen a idees i noms que en són absolutament forasters. El nostre visitant va incorporar-se. Semblava com si, d'una manera sobtada, li hagués vingut la inspiració de rèplica. S'ajupí i pregunta al nen. «Tu n'has demanat una escopeta?» «Sí, ja ho veurem. Això vol dir que no m'he presentat ni més ni més. Porto l'escopeta demanada». Però el nen, a qui havien inculcat, com a tots els membres de la família, un fort sentiment d'equip, no es va deixar seduir. «Quina mena d'escopeta porta?» «És d'aire comprimit, automàtica, amb balins de plom». «Ah, no, així no. Com aquesta que diu, en tinc dues de raconades, que guardo només per a quan ens venen a veure criatures més petites. Jo vaig demanar una Sanger calibre 22, amb mira telescòpica. En té alguna d'aquestes?» «No». El nen es va arronsar d'espatlles com si ni tan sols valgués la pena de parlar-ne. Un somriure de polemistes satisfets es va fer inevitable en cada un de nosaltres. El Pare Noel, tan ponderat en les seves estampes, va donar un cop de puny damunt la taula. «Vaja, prou! Estic acostumat a que em rebin bé. A veure si hauré de demanar per favor que m'acceptin uns quants d'obsequis».
Ràdio Vilafranca.
I després d'aquest conte de la Carla Lucero, ens n'anem ja amb l'Enric Vidal, que ens portarà algunes activitats que encara podem anar fent durant aquesta setmana. Bon dia, Enric.
Què tal, Aina? Bon dia i bon any.
Bon any.
Aquí estem un altre dia, en aquest dia 2 de gener, ja l'any 2024, per continuar repassant activitats. Com vam dir, alternarem una mica activitats de Nadal i activitats de caràcter més general, perquè sí que és veritat que molts pobles del Penedès el que opten és per fer abans de cap d'any activitats més nadalenques, concentrar sobretot els parts de Nadal, i després de cap d'any el que aprofiten doncs, ja és per anar directament amb la cavalcada de Reis. Però no obstant això, hem de destacar que a Vilafranca sí que hi ha alguna activitat. Hem de destacar una notícia que és tan positiva com negativa, que és que Arcàdia exhauria les entrades.
Vale.
Això és positiu perquè vol dir que té molt d'èxit, però és negatiu perquè doncs, vol dir que qui no tingui entrada doncs, aquest any ja no hi podrà accedir. Per tant, èxit normalment de l'espai Arcàdia, que ja porta, doncs, entre la fàbrica de joguines i l'Arcàdia porta ja 4 o 5 anys amb un èxit realment important. Enguany les entrades han costat una miqueta més d'acabar-se, però és que realment em sembla que n'hi ha més de 6.000 o gairebé 6.000 a la venda.
Sí, hi ha molts passis.
És a dir, és una bogeria, em sembla que hi ha potser 10 o 15 passis al dia amb 40 entrades a cada passi, és a dir, és una bajanada i s'exhaureix cada any, per tant, enhorabona a tot l'equip d'Arcàdia doncs, i de tots els que organitzen l'espai. Però a Vilafranca, qui s'hagi quedat sense espai per l'Arcàdia, tenim l'Insomni a la plaça de la Constitució, que és gratuït. Anem allà sense reserva prèvia, fem cua i entrem. I si no, ens podem trobar els amanit pel carrer. I avui també destaquem que la Nau organitza un torneig de ping-pong per la gent jove de 11 a 1. Ens hem d'inscriure prèviament a la web de l'Espai Jove a la Nau, és a dir, que hem de córrer una mica, perquè són les 9 i 19, encara tenim temps, per anar-hi a les 11 a jugar un torneig de ping-pong a la Nau, que doncs, per passar el matí no està gens malament. I a la tarda tenim el Patge Raimon, que avui recolliré cartes al barri de Sant Julià. Per tant, el Patge Raimon, que ja està a punt d'acabar aquesta ruta pels barris de la vila, ja s'està a punt de preparar també per la cavalcada de Reis. I també, 2:15 de la tarda, la Nau organitza una tarda de cinema.
Ah, molt guai.
És a dir, que avui la Nau doncs, s'activa molt després d'aquest cap d'any i també demà i demà passat anirem també repassant activitats que organitza la Nau. Per tant, ens anem apuntant sobretot la gent jove que vagi apuntant aquestes activitats. Els monjos sí que tiren endavant encara aquest parc nadalenc infantil. Em sembla que abans de cap d'any hi havia l'esportiu, doncs ara és infantil. Hi ha pobles que això aprofiten per abans de cap d'any fer el parc nadalenc general i s'acaba. I els monjos canvia de temàtica i ara fa l'infantil. També la pista poliesportiva dels monjos sobretot està destinat per infants de fins a 12 anys, avui a la tarda, de 4 a 7. I llavors ara, és el que dèiem, saltarem una mica activitats de caràcter més general, perquè doncs, els pobles això opten sobretot per carregar-se les activitats abans de cap d'any i després doncs, sí que hi ha alguna recollida espontània de cartes que ja veurem, però sobretot el dia 5 sí que tindrem feina per repassar les cavalcades i a veure tot el que fan doncs, les majestats dels Reis d'Orient. Comencem a Gelida, amb aquestes activitats o gimcanes o fins i tot escape rooms, podríem dir, de caràcter més general. La primera és una activitat que es diu Les claus del funi. Amb aquest nom només pot ser a Gelida, amb el seu clàssic funicular. Em sembla que ara no el tenen actiu, el funicular de Gelida, perquè és una mica complicat de regalar, però el funicular encara hi és i és molt maco i fan l'ensemble la funifira durant l'any a Gelida.
Sí.
Doncs a Gelida doncs s'han inventat aquesta activitat que es diu Les claus del funi, que doncs, és com una mena d'activitat on les famílies amb el seu mòbil doncs, poden s'han creat una història amb la Paula i el Bernat, que són dos personatges doncs, que han d'utilitzar el funicular i llavors les famílies s'han de basquejar per trobar doncs, enigmes, solucionar i tombar pel poble. Això està molt bé, aquestes activitats, aquests escape rooms, podríem dir d'alguna manera. És gratuït, en principi es pot fer sempre que vulguem, perquè doncs, en teoria hi ha les instal·lacions ubicades pel municipi. Aproximadament es triga una horeta en fer-ho, hi ha 10 enigmes, i es recorre un total de 1,1 quilòmetres, però en principi és tot urbà, és a dir, que no hi ha cap problema, i per tant molt recomanable aquesta activitat que organitza Gelida. En principi també es pot descarregar tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Gelida, i llavors doncs, allà segurament ens podrem descarregar una guia, i allà en principi ens mostraran el mapa i tot el que hem de seguir. Un altre tema de secrets o d'escape rooms o de rutes així en família. El secret de Sant Sadurní. Aquests municipis és que m'agrada molt perquè fan com... Es creen dintre del municipi com la seva història.
Sí.
És com per tombar, està molt bé. A Sant Sadurní, com no pot ser d'una altra manera, l'activitat s'ambienta amb la plaga de la filoxera.
Uh-huh.
I també és això. Uns habitants de Sant Sadurní d'Anoia han descobert el secret per acabar amb la plaga, però s'ha d'esbrinar. I per tant, doncs, les famílies, doncs, amb 70 minuts, en aquest cas, i amb 12 enigmes, i recorrent un recorregut de 1,4 quilòmetres, doncs han de descobrir aquests secrets per arribar, doncs, a descobrir, doncs, com va arribar aquesta plaga de la filoxera a Sant Sadurní d'Anoia.
Que xulo.
També és tot gratuït, aquestes dues activitats, i en principi, doncs, també si s'entra a la web de turisme de Sant Sadurní, doncs allà es troba tota la guia, i sempre amb el mòbil, això sí que és l'únic requisit, podríem dir, per fer aquesta activitat, perquè segurament, doncs, trobem algun element interactiu o trobem, doncs, alguna cosa de realitat augmentada, és a dir, és important portar el mòbil per poder-se guiar bé. Tornem a Gelida. A Gelida fan la Ruta dels Tresors, que també és una activitat així. Gelida és un dels municipis pioners de la Penedès que ha tirat endavant aquestes activitats, i realment, doncs, estaria molt bé que molts municipis, fins i tot Vilafranca, que em sembla que no té cap així activitat interactiva durant l'any, seria xulo que en tingués alguna. Em sembla que hi ha la Ruta Medieval o activitats que però s'ha de demanar cita prèvia. Això és més lliure,
sí,
i està bé per fer-ho. La Ruta dels Tresors de Gelida també és similar al que hem vist del funicular, perquè també surt des del Centre d'Interpretació del Funicular de Gelida, on s'inicia una ruta que permetrà, en aquest cas, uns exploradors i exploradores a gaudir de la població i descobrir-la també, doncs, de manera diferent al que estem acostumats. Això, no obstant això, és el cap de setmana. El cap de setmana de 10 a 2, des del Centre d'Interpretació del funicular. Per tant, apuntem per dissabte, no, que és Reis, però per diumenge és una bona activitat a fer per la gent del Penedès, o per algú que ens estigui escoltant de fora, doncs també visitar el municipi de Gelida. Anem a Ordal. Anem a Ordal, amb també una ruta. Totes són similars. Jo crec que potser el Consell Comarcal o algú, doncs, ha agrupat a diversos municipis, perquè, doncs, fins i tot el cartell és similar i tot plegat. A Ordal ens trobem el bandoler Morrut, que, doncs, és una història que doncs, s'ha muntat a Ordal. En aquest cas, 12 enigmes, 90 minuts i 2,1 quilòmetres. El recorregut també va augmentant segons el municipi que mirem. I, doncs, és una aventura en família per la carretera reial amb l'objectiu d'ajudar el bandoler Morrut a tornar al passat. Per tant, és divertit això, que cada poble té el seu enigma. En aquest cas, també és gratuït tot l'any. I això, també portar el telèfon mòbil és molt important, i també tota la informació a la pàgina web de turisme Subirats. La gent que arrenca davant del pàrquing d'Ordal, i per entrar-hi cal entrar a la pàgina web de turisme Subirats o turisme Ordal, i allà trobarem tota la informació. Anem ara amb algun celler. Algun celler que també és, doncs, molt penedesenc, una cosa, doncs, que tot penedesenc o tothom de fora ha de visitar cellers per promocionar la cultura del vi.
Sí, i déu-n'hi-do també les activitats que s'estan,
sí,
creant.
Sí, durant l'any sí que és veritat que hi ha moltes fires de vi i vins alternatius, és a dir, que durant l'any es promociona molt, però sempre podem visitar, o gairebé sempre, de dilluns a diumenge podem visitar el celler Parés Baltà. Cada dia de 9:45 del matí a les 6, amb reserva prèvia, dura unes 2 horetes, sempre de dilluns a diumenge, i costa 28 euros, però podem visitar el celler, ens fan una benvinguda, ens el presenten, visitem les vinyes, visitem la sala de botes, la sala històrica del cava, i tenim un tas guiat també pels seus vins i caves. Parés Baltà, doncs, a Pacs del Penedès, doncs és una bona ruta per fer, i és això. Sí que hi ha cellers que ja anirem comentant que, doncs, són més cap de setmana o de dimecres a diumenge, en aquest cas és de dilluns a diumenge, i sempre que vulguem ho podem fer. I continuem amb Caves Bolet, a Castellví de la Marca, que també ens ofereixen, doncs, una visita premium per una masia que tenen, que és la Mar de Xula. Aquí li ensenyo amb l'Aina, és una masia molt ben decorada i molt, molt xula. També de dilluns a diumenge, en aquest cas 25 euros de preu, i dura una horeta i mitja. A Castellví de la Marca també visitem les vinyes, visitem el museu, visitem el celler, tenim un tas de 3 productes i un maridatge de 3 productes. Per tant, és una visita més completa,
uh-huh,
aquí a Caves Bolet, a Castellví de la Marca. I anem acabant, perquè al final tenim també una altra sorpreseta, que allò que vam dir, d'un altre personatge d'Arcàdia, que, doncs, per aquells, doncs, que no hagi pogut accedir a l'espai, perquè és això, les entrades han volat, doncs tenim un missatge d'un dels personatges que es troba allà dintre, és a dir, que anem fent càlculs a veure qui serà. I avui acabem amb els cellers Augustus Forum, que anem una mica fora de la Penedès, és el Vendrell, però ho tenim aquí, també aquí mateix, a 20 minutets. Augustus Forum ens ofereix, doncs, una visita d'una hora i mitja aproximadament de durada, de 14 euros, en aquest cas de dimecres a diumenge, és a dir, que avui no hi podem anar, però demà sí. I Augustus Forum, doncs, també ens inclou les seves bodegues, les vinyes i barraques de pedra seca. Les barraques de pedra seca són precioses també. És una cosa doncs, que a vegades passem de llarg quan caminem pel Penedès, però realment és una cosa a destacar. I Augustus Forum també ens inclou 4 vins i 4 vinagres, mentre que els més petits doncs, tasten most i vinagres Forum. Això del most també és molt curiós perquè els nens doncs, també els permeten amb aquestes visites i no quedar-se doncs, sense provar res, sinó que poden provar
i
el most.
I els vinagres d'Augustus Forum,
exacte.
Boníssims.
Sí, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, escolta, acabem aquest repàs. Demà tornarem amb més rutes. A veure si demà podem fer una mica de rutes de caminades per fer aquests dies també, per fer baixar els torrents una mica.
Exacte,
que
sí,
després
sí.
d'aquests dies s'ha doncs, de fer una mica d'exercici. I avui tenim... Quin personatge creus que tenim avui? A veure.
Ai, el Botons.
No, tenim a la Mari Cartes.
Bueno, bé.
Que és potser el personatge d'aquests que s'han creat més estimat pels nens,
sí.
no? Tots són molt estimats, però la Mari Cartes doncs, s'ha creat aquesta fama de posar gràcies a Mari Cartes a les cartes i doncs anem a escoltar què diu la Mari Cartes, que és una continuació del que ens deia el Picaporta l'altre dia.
Que bé.
Picaporta, Picaporta, jo ja sóc Arcàdia, més enllà de la fàbrica de joguines. Vés venint cap aquí, que perquè anem de bòlit ja. Estem preparant les demandes de tothom qui ens ha enviat la seva carta ja amb els seus millors desitjos. Tinc arxivadors plens de cartes, plens. Però, a veure, queden dies, i encara me'n falten moltíssimes. Que ningú pateixi. Estem a temps, però, clar, que no facin allò de badar, badar, badar i esperar-se l'últim dia, que llavors tots són presses. Llavors, recordatori, bona lletra, i en un racó de la carta hi poseu un gràcies, Mari Cartes. M'encanta. Vale, les portes d'Arcàdia les obrirem perquè tots els menuts i menudes puguin venir del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener en horari de matins i tardes. Fosca, Fosca, para d'omplir sacs. Té molts sacs preparats ja la Fosca. Està super emocionada pels seus nous gustos que està fent. Jo li he demanat un de pastís de pastanaga i no ho acaba de veure clar, però, d'aquí al Dia de Reis, jo espero que trobi la recepta.
Ui, la Fosca preparant sacs de carbó.
Déu-n'hi-do.
Ai.
Déu-n'hi-do.
A la cavalcada guardem novetats a la part del carbó.
Sí, oi?
Sí, ja us ho avanço.
Molt
és a dir,
bé,
que
doncs,
tornem demà, Aina, a veure què trobarem demà d'activitats. Segur que en trobem moltíssimes.
Escolta'm, per dir-me abans que eren poques les que tenies avui,
bueno,
déu-n'hi-do,
De Nadal, no tantes, però de caràcter general, les que vulguem.
Doncs t'esperem un altre cop demà, aviam aquestes noves propostes.
Oi,
moltes
molt bé,
gràcies,
Aina.
Enric. Adéu.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, benvinguts al flash informatiu de 9:45 del matí a Ràdio Vilafranca i avui començarem parlant sobre que els bombers van rebre el diumenge l'avís a 9:45 de la nit per un petit foc de canyes a la Nacional 340 al punt quilomètric 1196 en una fàbrica de totxanes i refractaires a Castellet i la Gornal. S'hi van activar amb dues dotacions i amb dues línies d'aigua i el van donar per controlat. Un cop entrat en fase de refredat, van remullar la zona i al cap d'una hora ja el van poder donar per extingit. Els bombers també van treballar amb dues dotacions a Sant Martí Sarroca després de rebre l'avís a les 7 i 20 minuts del matí d'aquest dilluns per un petit foc d'habitatge al barri de la Bleda. Van cremar uns 50 metres quadrats lineals a la zona de la Riera i el van poder apagar al poc temps. Finalment, a Vilafranca, dues dotacions de bombers es van activar per extingir un foc de contenidor al carrer de Sant Sadurní. Cap persona va resultar ferida. I acabat ja aquest any 2023, farem també un repàs breu en el que significa també el clima i la sequera, una sequera que ha afectat sobretot aquest estiu la collita aquí a la comarca de l'Alt Penedès. Tanquem aquest any, doncs, amb molts rècords meteorològics, malauradament no positius. Aquest any ha estat el més sec i més càlid arreu del país i especialment a la comarca de l'Alt Penedès. Portem una sequera acumulada més que considerable, la més important del segle, que ens afecta des d'allà fa més de 3 anys. En mitjana, al Penedès han caigut uns 200 litres, els quals representen que haurien d'haver plogut més de 500. Tot plegat ha vingut acompanyat d'unes temperatures extremes amb onades de calor del tot intenses que han portat valors pròxims als 40 graus en més d'una ocasió aquest estiu. És per això que molts sectors estan patint aquesta situació, alguns més que d'altres. Al mateix temps, n'hi ha que fins i tot no s'han pogut beneficiar, com és el cas del sector dels electrodomèstics. Ara bé, qui està patint aquests efectes de manera directa és el món de la pagesia, per tant, el sector primari. Josep Marrugat, responsable de la Unió de Pagesos de la Vinya i el Vi, apunta que mai s'havien trobat en una situació similar. Així mateix, des de la Unió de Pagesos s'ha advertit que si els pronòstics continuen com ara, el proper estiu hauran de llançar bona part de la collita degut al seu mal estat, ja que això també està afectant el cicle dels ceps i repercutirà en un futur. A tall d'exemple, aquest any la collita ha disminuït entre un 70 i un 80% del que era habitual. D'altra banda, des del sector de la moda assenyalen que les altes temperatures han alterat les temporades, sobretot en els darrers anys, ja que les temperatures d'estiu s'han anat allargant en el temps, impedint que la clientela compri peces de roba hivernals fins ben entrada la tardor. Per tot plegat, Mònica Caràbies, copropietària de Calcedònia Vilafranca, explica que han de fer mans i mànigues mitjançant ofertes perquè els clients comprin roba d'hivern, ja que quan vagin les temperatures, la ciutadania ja s'espera a les rebaixes. Com dèiem en un inici, hi ha departaments que s'han sabut adaptar als nous contextos climatològics per mantenir-se, i aquest és el cas del sector dels electrodomèstics. Des de la botiga Euronix Babenic afirmen que els aparells s'han anat modernitzant a mesura que la població s'ha anat conscienciant del canvi climàtic. Per això Jordi Bertran expressa que ja són molts qui pregunten per la sostenibilitat de les màquines. Per tenir constància del que suposa la utilització d'aquests aparells, Bertran comenta que una rentavaixella de baix consum ple malbarata entre 9 i 10 litres d'aigua, comparat amb els 40 que gasten quan rentem els plats a mà durant 5 minuts. Malgrat aquesta situació, són molts qui esperen l'arribada de les precipitacions amb urgència en aquest context d'emergència. Des de la Generalitat de Catalunya ja han avisat que aquest inici del 2024 vindrà acompanyat de noves restriccions en el consum de l'aigua. I sota l'objectiu de donar suport a la integració del col·lectiu LGTBIQ+, en l'àmbit laboral, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha tirat endavant una guia així com càpsules informatives per a les empreses. Tot per donar suport al col·lectiu i a les empreses perquè es posin al dia amb una guia per saber com elaborar un pla d'igualtat i també un pla específic que facilitarà a les empreses la comprensió de la nova llei 4/2023 del 28 de febrer per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia de drets de les persones LGTBIQ+. A més, la guia, el Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, ha posat en marxa unes càpsules de sensibilització per a les empreses en col·laboració amb Maria Giral, vicepresidenta de la Cambra LGTBIQ+ de Barcelona i directora del Pride Social Barcelona. I en aquesta ja última setmana de les vacances de Nadal, com cada any, arriba també aquestes festes a l'Espai Jove a la Nau, ben farcits d'activitats, ampliant la seva oferta així com els horaris d'obertura. Fins al dijous 4 de gener es pot gaudir de les propostes lúdiques i variades que proposa l'equipament per a diferents gustos i interessos. Totes les activitats es poden consultar a la web de l'Espai Jove a la Nau i algunes requereixen d'inscripció prèvia. Una de les activitats que ja s'ha dut a terme està marcada en el cicle d'activitats d'On ve el que mengem, el cost ecosocial del sistema alimentari. L'activitat s'ha configurat a través de dinàmiques participatives que permeten descobrir diferents maneres d'obtenir aliments d'una manera sostenible i responsable amb el territori. I una altra de les activitats que ha tingut èxit a l'Espai Jove a la Nau és la tarda de jocs de taula, al voltant de noves propostes de la mà de Vilajuga, on els joves han pogut descobrir els jocs que no coneixien.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Coneix el nostre nou magatzem Obramat situat al costat del Parc Comercial Vilanova, amb els millors preus del mercat, amb l'IVA inclòs, on compren els professionals. Obramat.
Si t'emociona el teatre, t'entusiasma la música i et commouen la dansa i el circ, has d'escoltar els dijous a Ràdio Vilafranca, El Camerino. Cada dijous, a les 9 del vespre, escolta el programa El Camerino i estaràs al dia de l'actualitat de les arts escèniques de Cal Bolet i l'Auditori. Parlarem amb els artistes del cap de setmana, entrevistes i seccions per viure la prèvia de l'espectacle. Si t'agrada el teatre, cada dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Vilafranca, sortim a escena.
Qui fes tin, qui fes tin. Que festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y el trajín. Soup d'oignon, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutarlo.
Aquesta sintonia, que m'encanta, perquè és de La Bella i la Bèstia i perquè és xulíssima, anuncia que ja tenim aquí el Samu Pujol amb les seves receptes per fer aquests dies unes cosetes especials, per aprendre coses noves, per sorprendre convidats o simplement per dedicar-nos una estona a la cuina i fer-nos a nosaltres mateixos uns plats brutals. Has vist quina intro que t'he fet, Samu? Com ho veus, això? Bon dia.
Bon dia. Sí, sí, a mi aquesta intro també m'agrada molt, la veritat. Sí, és molt dansaire.
Sí. Hem fet, de moment, aviam, repassem, perquè estem ja primera recepta de l'any i l'any passat vam aprendre a fer. És divertit, això de l'any passat. La broma la cremaré molt avui.
Ja vaig, ja.
L'any passat vam fer pastís de formatge i torró.
Sí.
Crema de castanyes i bolets i pebrots al piquillo amb gambes i salsa rosa.
Exactament.
Has vist quina memòria? I avui farem...
Avui farem una lasanya amb bolets, nous i formatges.
Boníssim. Quins formatges?
Doncs li posarem gorgonzola, parmesà i mozzarella.
Tres formatges.
Sí, tres formatges.
Fa bona pinta, això, eh?
Sí, sí, té bona pinta. I està brutal.
Vols que comencem, doncs, amb la recepta?
Sí, per això estem aquí.
Sí, no? Si no, malament. T'imagines que ara et dic, bueno, doncs, recomana'ns una pel·li, a veure què.
Vale, podem posar-nos a parlar futbol o...
Vale, doncs com vulguis. Ingredients.
Doncs vinga. D'ingredients, bueno, tenim bolets que, bueno, bolets podem posar tots els que tinguem. O sigui, com
tots.
Si... Sí, tots a dintre. O sigui, ja siguin xampinyons... Si volem anar més enllà, podem agafar trompetes de la mort, camagrocs, rovellons... Però clar, això ja és més caret. Però si volem una mica barata, doncs xampinyons de tota la vida i ja està. Llavors, les nous. Llavors, els formatges, com hem dit, hi ha gorgonzola, parmesà i mozzarella.
No ens estàs dient quantitats, eh? Estàs fent de iaia? Així, en plan, sí, una mica.
Sí, és bastant, això és bastant a l'ull, la veritat. O sigui... És que, així, bolets... Sí, és que és bastant... És tot bastant a l'ull perquè ja ho vas veient més o menys. Bolets pues, pots posar potser mig quilo perquè els bolets, pues, quan els fas, pues, es tornen bastant petits. Per exemple, els xampinyons en pots fer molts, però després se't queden res. Llavors, mig quilo i, per exemple, si et sobrés, pues, pots fer alguna altra cosa.
Uh-huh.
O els guardes o els congeles per la següent lasanya que facis, perquè clar, en faràs una i voldràs repetir.
Ah, això és que serà bona.
Llavors farem la beixamel, que això, bueno, o la podem fer naltros mateixos o es pot comprar, però si la fem naltros, pues, sempre queda millor. I llavors, pues, la pasta per lasanya.
La beixamel, ingredients?
És veritat. La beixamel, ingredients...
Jo no he fet mai beixamel.
Doncs molt malament. Avui la començaràs a fer.
Ara tinc una mica difícil, si de cas després.
Després. Doncs la beixamel pues, és fàcil. O sigui, mantega, maicena i llet.
Vale.
I llavors, bueno, sal, pebre i nou moscada. Que si no en tenim, doncs pues, mira, no passarà res. Però a mi m'agrada més personalment amb tot això. ja que la beixamel pues, ho porta.
Vale, ja, però sí, ja és això, no?
Posar-li però sí, tot. Però bueno, no sempre tothom té nou moscada a casa.
Vale, vale. És a dir, si no, teni... si no li posem, no passa res.
No ens morirem, no.
Vale, espero que no. Vale, doncs comencem. Per què vols començar? Per la beixamel o per la lasanya?
Bueno, perquè... si voleu us explico la beixamel i així ja la tenim i després comencem
vale.
per la preparació total. Doncs vinga. O sigui, la beixamel, pues, bàsicament posem la mantega primer, que es desfagi, la podem deixar una mica que es torri i tal, i llavors hi posarem la farina. Que la farina, bueno, de mantega posem 100 grams, llavors 100 grams més de maicena, i llavors després posarem un litro de llet.
Això al foc?
Això al foc, sí, en una olleta. O sigui, barrejarem primer la mantega amb la farina, i llavors després, quan ho tinguem barrejat, perquè no quedin grumolls, hi posarem la llet. I llavors barregem, fins que es quedi més espès, i llavors en el moment que faci el primer bull, llavors apaguem el foc, barregem una mica més, li tirem la sal, el pebre i la nou moscada, i llavors ho provarem, i si ens agrada de tot, pues endavant, la deixem preparada ja.
De tacte com ha de quedar? Una mica espesseta, però no molt, no?
A mi m'agrada que no quedi massa espesa perquè, clar, després s'haurà de posar al forn. Ah. Llavors, pues, com que amb el forn ja s'acabarà de fer... ja s'acabarà de fer, pues, llavors ja s'espessarà més i ja quedarà millor. Però a mi m'agrada notar-la, perquè si no, si la fem massa, queda com si fos ciment. I no, que no m'agrada,
vale.
A mi personalment.
Perfecte. Doncs beixamel feta.
Exacte.
No se'ns ha tallat, ni quallat, ni res.
No, ja passa res, queda perfecte.
Està perfecte.
Vale, doncs, bueno, començaríem la preparació, que, bueno, agafaríem els bolets, els que tinguem, els que siguin, i els netejaríem, els tallaríem ben finets, i els faríem en una paella amb una mica d'oli, amb les nous, que les nous també les picaríem petites, i així pues, la repartim, que quedi ben repartit. Llavors, quan tinguem això fet, ho apartem un moment i llavors en una bandeja pues, llavors començaríem ja a preparar el que és la lasanya, que seria posar una mica de beixamel sota, una mica... Bueno, penseu que la beixamel ha d'estar... en els tres pisos. Un litre ha de donar pels tres pisos de lasanya.
Vale.
Llavors, com que ens ha de durar, doncs hem de mesurar més o menys el que necessitem. Llavors posem a sota, fem com una mica, per dir-ho, una capa de beixamel, i llavors ja començaríem a posar les capes de lasanya, que posaríem una sota, llavors a dalt posaríem una altra mica de beixamel perquè no quedi sec, llavors posaríem els xampinyons, les nous i llavors els tres formatges que hem anomenat. Posaríem la gorgonzola, parmesà i mozzarella. I, bueno, si voleu...
A capes sí, o seria... barrejat?
No, això ja seria com capes, o sigui...
Vale. O sigui, capa de mozzarella, capa de gorgonzola i capa de...
Bueno, primer seria la capa de gorgonzola i després les altres dues capes, perquè la gorgonzola quedi més sota.
Ah, perquè... què?
Perquè llavors la mozzarella és el que tapa, perquè com que és formatge més filat, normalment, uh-huh. que és el que comprem al súper, doncs queda més tapat. Perquè la gorgonzola, normalment, el que comprem és... l'acabes tenint a tacos, llavors uh-huh. no tapa res allò.
Vale.
Llavors, doncs, acabaríem fent el mateix al final amb tots els pisos, o sigui... Normalment són... Bueno, el que jo acostumo a fer són tres pisos de lasanya perquè si en fas masses també pues no acaba sortint massa bé. Llavors, amb tres pisos no se te...
Desmunta.
Exacte. No se't desmunta.
No cal fer una torre de buit.
Exacte. No feu cas als castells. Això només ho poden fer ells. Llavors, pues, bàsicament seria una mica això, o sigui, anar fent capes, que seria pasta de lasanya, beixamel, els xampinyons i les nous, llavors gorgonzola i llavors el parmesà i la mozzarella, i llavors podríem posar, depenent la beixamel que tinguem, li posem també una mica de beixamel per sobre, i llavors el mateix, i això durant 3 pisos, i llavors a dalt li posem una mica més de mozzarella perquè quedi ben tapat i quedi ben torradet per quan el posem al forn.
Vale.
Bueno, que això és important i no ho he dit al principi.
Precalentar el forn.
Precalentar el forn a 180.
Sempre a 180, eh?
Bueno, és quan, en veritat és quan es fa més bé, perquè no està ni super alt ni super baix, i llavors es cou bé el menjar. O sigui, es va fent poc a poc.
Vale, tenim doncs la lasanya feta, la beixamel posada, el forn calentat. Posem la lasanya, no?
Només falta posar la lasanya al forn i deixar que es faci. I això, aviam, el temps ja és anar veient tu, o sigui, més o menys, segurament seran uns, jo crec que 10 minuts, com a molt. O sigui, però ja has d'anar veient tu mateix lo torrat que està. O sigui, ha d'estar torrat per dalt. I ja està, o sigui, no té més la... No té massa vale. Més aquesta recepta.
Que agafi color a dalt, que veiem. Exacte. Que està fet, i si està fet a dalt, estarà fet tot.
Exactament.
Vale. Temps de preparació entenc que és superràpid, perquè el formatge i això està fet, com a molt tallar-lo.
Sí, o sigui, jo crec temps de preparació 20-25 minuts, perquè bueno, has de tallar el bolet, has de fer la beixamel, però no té massa complicació. És una recepta una mica entretinguda, potser, però tampoc... Però fàcil de fer i per tots els públics.
Sí, sí, no, molt bé, molt fàcil. Aquesta la veig assequible. No, i les altres també, eh? Pregunta, per què aquests tres formatges i no uns altres?
No sé, clar, formatges pots fer servir, bueno, no qualsevol... Però aquests són formatges que personalment a mi m'agraden. La mozzarella, per exemple, és un formatge que serveix... Bueno, que és, per exemple, la lasanya, bueno, és un plat que feien molt al restaurant on jo treballava a Itàlia. I, clar, la mozzarella és un formatge essencial a Itàlia per fer pizzas, per fer... pastes per fer, per exemple, la lasanya. Uh-huh. Llavors, sempre fèiem servir mozzarella. I llavors, com que la fèiem servir allà, pues jo us la porto avui aquí.
Directament des d'Itàlia.
I parmesà, pues mira, també, parmesà també és un formatge típic italià. I la gorgonzola, doncs, perquè és un formatge blau i no és ni molt fort... ni tampoc és molt... no em surt la paraula ara.
Ni molt fort ni molt suau?
Ni molt suau, ah, exacte. Vale. Ni molt fort ni molt suau. Està entremig. I té un bon gust i, bueno... Perquè si no, si li poses roquefort, el roquefort el que fa és treure-li segurament tot el gust a tot l'altre. Si n'hi poses molt. Si n'hi poses poc, no. Però, bueno, a mi personalment... Jo quan menjo roquefort m'agrada posar-li molt roquefort. Soc de formatges.
Vale, és a dir que tu ens recomanes aquest perquè és la teva recepta, però que ho podríem fer amb qualsevol...
Clar,
combinació de formatges.
Sí, podries posar molts altres formatges.
Jo soc molt fan del formatge de cabra.
També li podries posar. O sigui, jo cada cop menjo, la veritat.
Sí?
Però... O sigui, m'agrada... Abans m'agradava molt, ara cada cop m'agrada menys. Mm. Li treu molt massa el gust a les coses.
M'encanta el formatge de cabra. No passa res si li treu. Llavors, o sigui, per exemple, amb el formatge de cabra el podria afegir tot, no? O sigui, fer quatre formatges en comptes de tres.
Sí, sí, clar. Poder-li li pots posar el que vulguis, això està clar.
Amb els boletets i les nous, recordem.
Sí, sempre li queda bé.
Perfecte, doncs m'agrada molt la primera recepta de l'any. Jo soc molt de formatges, també. I no soc gaire de lasanya. Menjo molt poc a lasanya.
Bueno, jo, que la veritat és que jo sempre que he anat a restaurants per aquí no em veig molta de lasanya. O sigui, no és molt típica per aquí, crec.
Ja. Yeah. O sigui,
no som... Pasta sí, però lasanya en general jo no n'acostumo a veure que la gent en fa.
I a Itàlia sí?
Jo a Itàlia, al restaurant que estava, fèiem 4 lasanyes grans cada dia. Per cada servei fèiem 4 lasanyes grans per menjar.
Diferents o la mateixa, vols
dir? No, diferents, o sigui, de carn, vale. El fèiem una amb salmó i carbassó, aquesta de formatges...
Mira, ja, aquí ha colat ja recomanacions de combinació de lasanya, eh?
Exacte.
És que al final es pot fer moltíssimes coses.
Clar, pots fer amb el que sigui, o sigui, és com fer pasta, o sigui, però de diferent forma.
M'agrada. Reivindiquem la lasanya des d'aquí. Doncs moltes gràcies, Samu, per aquesta recepta d'avui. Recordeu que si no us heu posat a cuinar al moment que el Samu ens anava explicant o no us heu apuntat la recepta, la podeu recuperar a RTV Vilafranca a la carta, a la nostra web, o també estem a Spotify fins que arribin els Reis, es diu el programa, recordem-ho. Així que res, Samu, moltes gràcies, com he dit, per la primera recepta de l'any i t'esperem demà amb una nova recepta.
Perfecte, moltes gràcies a tots vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Que alegria para mí, le planché la servilleta y hasta el pinolete. Un pastel con el té, sí, querida, ya lo sé. Mientras bailan estas tazas, yo preparo el té con pastas. Al hervir, un calor, una mancha, no, qué horror. Perfección es nuestro lema, está en latín. ¿Cuánto que hacer, señor? ¿Poco un terror o dos? ¿Le gusta así? ¡Le mostré!
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
I com acabem de millorar, si encara es pot millorar més, aquesta lasanya? Doncs amb la cirereta que ens hi posarà la sommelier Núria Sòria. Hola, Núria, endavant.
Hola. Doncs el plat que ens han cuinat avui és una lasanya de 4 formatges. Què podem destacar en aquest plat? Òbviament, el formatge. Tenim 4 formatges que són diferents, que són variats, però a part també la bechamel. Sí, la lasanya també té bechamel. I aquest ingredient destaca per les seves notes làctiques i per la mantega. La meva recomanació, la meva proposta, és que amb aquest plat triem un escumós. Com ja sabeu, hi ha molt tipus d'escumosos. Poden ser diferents pel sucre afegit, per la varietat, o fins i tot els escumosos fan criança. Criança vull dir amb fusta, amb barrica, ja sigui roure francès, roure americà. Per tant, per què no triar un escumós que tingui criança, un escumós que estigui més evolucionat. Perquè un escumós té bombolla, té acidesa, ja sabeu que això va perfectament amb molts plats perquè desengreixa la boca, però a part també per les notes. Com us he dit, aquí tenim notes làctiques degut a la llet i al formatge, i l'escumós també té aquestes notes més làctiques i més cremoses. Degut a que l'escumós fa una segona fermentació dins de l'ampolla i apareixen aquestes notes a brioche, poden aparèixer notes a mantega, tot depèn de l'evolució de l'escumós, del tipus d'escumós que triem. Però en aquest cas, ja us dic, la meva recomanació és un escumós que tingui una miqueta de criança i a més evolució, no que sigui un escumós jove, a més sucre residual o sucre afegit. També un altre vi que podríem escollir, doncs per què no, estem parlant d'aquestes notes més cremoses, un vi blanc, però que tingui una miqueta, que tingui lies. Per qui no ho sàpiga, què són les lies? Quan un vi fa la fermentació alcohòlica, hi ha els llevats que es mengen el sucre, sí? Doncs si nosaltres
no retirem aquests llevats morts un cop han fet la fermentació, tindrem un vi tèrbol. Doncs el que fem és deixar-lo en contacte amb el vi i llavors el vi guanya untositat i guanya cremositat. Doncs aquesta podria ser una altra opció. Un vi blanc té acidesa, desengreixa la boca, però a part també té aquestes notes en comú, que són notes més cremoses, notes de mantega, o notes de pa, que són les notes que aporten a part les lies. Jo triaria un d'aquests dos vins, ja sigui l'escumós o el vi blanc. Un vi negre no triaria pels tanins, ja que poden tapar una miqueta el que són les notes cremoses del formatge. Per tant, per què no una d'aquestes dues opcions? També, en tema de varietats, podem agafar perfectament un vi local, un vi del Penedès. L'escumós pot ser el típic cupatge macabeu, xarel·lo, parellada, pot ser un vi monovarietal o una altra varietat, i el mateix passa amb els vins. A mi m'agrada molt apostar pels vins locals, pels vins de la zona, o si no també pels vins catalans, que en tenim de molt bons. Doncs espero que us hagi agradat aquest maridatge. Una abraçada.
I amb el Triquell, amb CBD i espardenyes, tanquem aquesta primera hora d'avui.
No vull viure absent per ser aclamat. Em projecto una pantalla, però no em sento il·luminat. Signar una papeleta, vas un metre a mentirar. Sóc conscient de qui m'explota per darrere i per davant. A vegades parlo bé, tot i està fatal. Sóc producte d'un producte d'un mercat que sembli que m'és igual. Renuncio a l'amor propi per validació global. Tingues flow constant amb mi, deixeu-me en pau, deixeu-me volar. No sóc pas polític, no vinc a prendre veritats. Feren espardenyes i una escapada rural. Calla, xapa i traga perquè tot sembli real. Feren espardenyes i una escapada. Parlando